matí.
Comparteix pis amb estranys, busca una feina formal, puja al metro pels matins, ves al cine alguna nit, però igualment mai entendràs el que és anar comptant els anys, esperant la solució que s'emporti tanta por. No, tu mai viuràs com viuen els altres, ni patiràs com pateix la gent normal.
Informació, reflexió i entreteniment amb Raquel García.
Cada cop són més les persones que tenen cura de la seva alimentació i que eviten determinats productes perquè contenen un excés de greixos, de sucres afegits o, per exemple, també de potenciadors de sabors que poden ser perjudicials per la salut i poden causar problemes a la llarga. Però, en canvi, no són conscients que els cosmètics, els sabons, els gels o també els dentrífics que utilitzen com aliats en la lluita per tenir una pell i un cos sans també no són sempre tan saludables com voldrien. I avui us descobrirem per què? I també, el més important, us oferirem una alternativa a apostar pels sabons naturals i aprendre a fer-los. I per això ja tenim a la Marta Dobrail, la nostra biòloga de capçalera, responsable del blog femarrels.cat i seccionista del Sabadell Batega. Segurament, si sou fidels al programa, al matí, i aquesta emissora, l'haureu sentit més d'una vegada. Marta, bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot, explica'ns per què hauríem d'apostar pels sabons naturals.
Bueno, bàsicament perquè la gran majoria de sabons que es venen a qualsevol supermercat, farmàcia o botiga de cosmètica tenen molts productes sintètics, químics, que s'han sintetitzat, no venen de la natura. I això té dos problemes, bàsicament. Un problema pel cos, pel nostre cos, doncs que n'hi ha molts que ens poden alterar diferents funcions del cos, cosa que està poc estudiada o poc dita. I dos, que causen un problema pel medi ambient. Moltes vegades són compostos químics que no es degraden, no són biodegradables, per tant, això va provocant contaminació. Jo diria que aquestes són les dues grans inconvenients, diguem.
De fet, per això moltes vegades hi ha persones que tenen problemes, no? Al·lèrgies i reaccions, irritacions per alguns dels components que tenen aquests productes.
Sí, de fet, molts causen al·lèrgies. I, de fet, avui en dia hi ha molta més gent que té problemes de pell que antigament. Abans ningú tenia pells atòpiques, ni eczemes, ni dermatitis. Ara hi ha molts més problemes. Jo crec que part d'aquests problemes són deguts als productes que utilitzem, que molts ens irriten la pell. I, a més d'això, n'hi ha d'altres que també ens poden alterar el sistema hormonal. N'hi ha alguns que s'ha vist que poden ser productors de després desencadenants cancerígens. És a dir, que aquí darrere hi ha molts ingredients que s'ha vist que tenen alguna conseqüència en el nostre cos.
Uh-huh. Llavors, per això, una opció és apostar per aquests productes artesanals. De fet, fa uns anys, i no fa tants, que gairebé tothom feia sabons naturals, no?
Exacte.
Sabons a casa, i que de fet també doncs, aprofitaven per reduir doncs, alguns dels residus que tenien per casa, també.
Exacte. Antigament es feia el típic sabó de sosa càustica, no? Doncs a les granges, els hi sobrava la llar dels animals, el greix dels animals, i això ho utilitzaven i en feien el sabó, sí, perquè per fer un sabó de pastilles necessita oli, algun greix, es necessita sosa càustica i aigua, tan senzill com això, i amb això es fa el sabó en pastilla. Llavors, antigament era el que es feia a tothom. Uh-huh. Avui en dia tot això s'ha com anat perdent i ho comprem gairebé tot, no en fem quasi res. Però una mica la meva idea és com recuperar aquest fer-te coses a casa, no només per poder-te-les fer i evitar-te comprar-les, sinó perquè ho pots fer amb tot ingredients naturals.
Uh-huh. I això és el que fas des de femarrels.cat, que explica'ns aquests tallers, perquè fas una infinitat d'opcions, no?, de cosmètica natural. Digue'ns alguns i després ja perfilem més aquests adreçats a acabar doncs, fent aquest sabó natural.
Sí, els tallers que realitzo són tots enfocats a això, de dir, a veure, quines plantes tenim aquí a prop i què en podem fer, basant-me sobretot en què en feien abans, no? Per què les utilitzaven, que ja sigui a nivell medicinal, a nivell cosmètic, a nivell d'això de fer sabons, i després és com recuperar una mica aquestes arrels, d'aquí ve el nom, i posar-hi també una mica de creativitat i dir, bueno, doncs, què podem fer? O sigui, què ens podem estalviar de comprar? I amb aquestes plantes, o els derivats, no, no tots són plantes. Moltes vegades utilitzo derivats com olis vegetals, olis essencials, doncs, de tot això, què en podem fer? Llavors, clar, tallers des de coses més medicinals, faig farmaciola d'hivern, farmaciola d'estiu, coses més de cosmètica, de com fer-te cremes, dentrífics, desodorants, o coses més de sabons, de com fer-te un sabó en pastilla, de com fer-te un gel de bany, com fer-te un xampú. Tot això amb plantes o derivats d'ells. Llavors, una mica aquesta és la idea.
Per això ens agrada molt la Marta, perquè recupera aquesta saviesa popular, que hem anat perdent perquè ens hem fet, doncs, ens hem acostumat a anar a la botiga ràpid, la vida fàcil, i per això ens agrada, doncs, tenir, doncs, aquest coneixement. Aquests tallers van adreçats a també a escoles, a persones a títol individual.
Sí, tinc dos blocs, diguem, un que és per a escoles, que vaig a... normalment són escoles de primària, tot i que a vegades també vaig a secundària, i clar, explico als nens, i a més no només explico, sinó que ho fan, i clar, els encanta, no? Els hi faig fer un xarop, o els hi faig fer un repel·lent, o llavors el taller és enfocat a això, i després per adults, tallers, doncs, això concrets, un de cosmètica natural, un de fer sabons en pastilla, un de... però enfocats als adults i que ells aprenguin a fer-se les coses i se les emporten.
Clar que això és fantàstic.
Sí.
I el perfil de, a nivell més així, més individual, quin és el perfil d'usuari que ve als teus tallers? Són persones molt conscienciades? Explica'ns
sí.
una mica.
Acostuma a ser gent, exacte, molt conscienciada. Hi ha com dos tipus de persones. Gent conscienciada més aviat pel medi ambient, que es preocupen, doncs, per no contaminar, per menjar ecològic, per, no? I gent conscienciada més de cuidar-se a ell mateix, de que no volen menjar tòxic, no volen consumir cap producte cosmètic amb tòxics, no? Llavors hi ha com aquests dos grups de persones, tot i que després n'hi ha que tenen les dues vessants, que es volen cuidar a ells.
Hi ha aquesta dualitat, no?
Sí. Sí, però clar, sempre és gent preocupada per tot aquest tema, no? Uh-huh. I que normalment, ja ha fet com un pas, no? I normalment ja s'han preocupat per l'alimentació i és com el següent pas és preocupar-se per això, pels cosmètics o per allò que... Uh-huh.
Per la nostra pell i també per la nostra salut. Llavors, anem al tema que ens interessa avui, que són els sabons, que n'hi ha de diferents tipus. Digue'ns primer de tot què és el que hauria de tenir o com s'ha de fer un sabó.
Bueno, de sabons n'hi ha de dos tipus, Sabó sòlid, que és el sabó en pastilla, o sabó líquid. El sabó sòlid es pot fer de manera natural, dic jo, així, de manera artesanal, fet a casa. Ho pots fer o amb sosa càustica, que és aquest que hem explicat abans, que és el que feien les àvies i que feien a pagès, o el sabó de glicerina, que és més senzill de fer i, bueno, també l'explico en els tallers. Vale, aquests són els sabons sòlids. De sabó líquid també n'hi ha de dos tipus. En pots fer a partir de potassa càustica, que és un altre ingredient, i que aquest és bastant... no és molt elaborat, però és lent de fer i t'has d'estar una estona.
Requereix més temps, sí.
Sí. I després hi ha el sabó líquid que es fa amb una cosa que se'n diuen tensioactius, que els tensioactius és la base de qualsevol sabó líquid que comprem. L'única diferència dels que faig jo, dels que acostumen a vendre químics, és que el tensioactiu que jo utilitzo és d'origen natural i el seu és d'origen químic. L'origen químic és molt més barat, però clar, és el que diem que porta problemes. Uh-huh. I aquest també és senzill de fer, l'únic que s'ha d'aprendre com a formular-lo.
Uh-huh. Ara ja ens has explicat els ingredients, no? Llavors jo penso, no sé si és l'olor, la textura, l'escuma, què és el més imprescindible en un bon sabó? Com a experta.
Clar, a veure, aquí el màrqueting ha fet tan mal, el que és imprescindible és que netegi, cosa que tampoc necessites grans ingredients perquè netegi. El que passa que després, al llarg dels anys, hi han anat posant molts ingredients, perfums, espumes, que sembla que si això no ho tenen, no siguin bons sabons. I aquí això és on ens han anat venent, això. Però en realitat no és així. Normalment un sabó en pastilla no fa molta espumera, però neteja igual o molt millor que d'altres. Senzillament no hi porta afegits que facin això.
Uh-huh. I ara, clar, que comentaves aquesta diversitat de tipus de sabons, jo em pregunto què és millor, per exemple, per la roba, i què és millor per tenir cura del nostre cos, el sabó en pastilla o el sabó líquid, o sigui, per quan hem d'utilitzar un o l'altre.
De fet, és independent, tant fa si és per la roba o pel cos, és més el gust de quin t'agrada utilitzar, perquè tots dos, tant el líquid com el sòlid, funcionen bé. És veritat que pel cabell sí que és necessari sabó líquid. Bueno, ara ja han après, es fabriquen uns sabons sòlids que també són pel cabell, però el sabó en pastilla tradicional és pel cos. Però és independent si tu vols fer servir un sabó en pastilla o líquid, tant pel cos com per la roba de casa.
Marta, i digue'ns, perquè clar, tu també utilitzes moltes vegades les plantes, no? Les plantes medicinals. No sé si en els sabons també es poden incloure, si hi ha algunes plantes que ens poden anar bé segons el tipus de pell que tenim, o si volem guarir doncs, algunes irritacions o problemes de pell.
Sí, sí, de fet hi ha moltes plantes que pots utilitzar per la pell, que les pots afegir en qualsevol dels productes que parlàvem, dentrífics, cremes hidratants, desodorants, en tots aquests productes hi pots afegir les plantes, en els sabons també. La manera d'afegir-la pot ser diversa, no sempre has de posar la planta en si, a vegades hi pots posar un extracte de la planta, que és molt concentrat, a vegades ho pots afegir en forma d'oli essencial, que és l'olor de la planta. A vegades pots afegir-hi olis vegetals que provenen de plantes i que també tenen propietats. Per tant, hi ha un ventall molt ampli de plantes que tu pots afegir-hi. Les més potser habituals, que la gent li sonaran més, podríem parlar, per exemple, de la calèndula, que s'afegeix la flor, perquè va molt bé per qualsevol tipus d'eczema o irritació. L'espígol, que també va bé per pells sensibles i a més és relaxant. La camamilla també va molt bé per nens, a més, i també va bé per irritacions. També podem afegir-hi civada, per exemple, que en castellà és l'avena, que hi ha molta gent que aquesta traducció no la té clara. La civada també per pells sensibles. I podem afegir romaní, que va molt bé per la circulació. Sí, perquè ara fins ara he parlat de plantes en concret per la pell, però clar, després tu pots fer productes més terapèutics, és a dir, no, jo vull un sabó que em vagi molt bé per circulació perquè se'm cansen molt les cames i tal, doncs en aquest sabó hi pots afegir plantes que vagin bé per circulació, el romaní, el xiprer, el cedre, per exemple, eh? O bé també pots afegir-hi elements naturals, que, per exemple, per fer un efecte exfoliant, doncs sorra de platja, sal de mar, llavors de rosella, sí, o sigui que bueno, el ventall realment és ampli.
Clar, el ventall és infinit, sí. I m'encanta doncs aquesta diversitat, no, de producte segons també la utilitat, no, segons la propietat, si són més terapèutics. Això també ho expliques en els tallers?
Sí, clar. Per això, de fet, potser per això tinc tant ventall de tallers, perquè és un món que és gran. Llavors, cada un doncs dedico a coses en concret, perquè hi ha moltes plantes de les que pots parlar i que pots utilitzar. Llavors, com que per això focalitzo una mica cada taller, doncs, uh-huh. a què
nosaltres volíem parlar avui de sabons, perquè precisament aquest mes de febrer i també a principis de març en faràs diversos, que després, bueno, pots dir quina és la teva pàgina web per si la gent et vol visitar.
Sí, és www.femarrels.cat, uh-huh. I allà està doncs tot el calendari de tallers que faig cada any.
Però després d'aquí uns mesos o el proper mes, si vols, et convidem una altra vegada que vinguis i parlem d'un altre dels teus tallers, perquè és veritat és que és molt interessant per la infinitat de propostes que tens. Què és el que més sorprèn, tant a les escoles quan vas a fer aquest taller com a les persones que venen?
Jo crec que el que més sorprèn és que els hi sorprèn que sigui tan fàcil de fer-te les coses. Bueno, suposo que és com tot, quan no coneixes, uf, ara m'he de posar jo a fer-me el xarop de l'hivern, jo me'n vaig a la farmàcia i no... Clar. O una crema hidratant, no, me la compro, que aquesta de tota la vida m'ha anat bé. Però és que és molt senzill, només és, bueno, com tot, que t'ho expliquin i que ho provis, i que després perdis la por i t'hi posis.
Després la gent perd la por, t'expliquen, t'escriuen, et comenten si després a casa s'hi posen o no.
Clar, hi ha adults que s'enganxen molt, o sigui, que comencen amunt i van venint a tots els tallers, perquè és gent que... ja li agrada aquest tema, potser és gent... És veritat que té a veure molt amb gent que li agraden les manualitats, no? Perquè és... Ve a ser com cuinar una mica, llavors hi ha gent que s'enganxa molt. Hi ha gent que també et diu, m'agrada molt, ara no sé si m'hi posaré, perquè no sé si trobaré el temps, és veritat que... Uh-huh.
però que és venen, ho proven, ho entenen, però que després a casa potser
clar,
els hi fa més mandra.
O gent que vol informar-se, que vol saber ben bé el què, i després, doncs, en funció d'això, ja té el criteri, diguem, no?
Doncs, com sempre, un plaer, Marta. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment, moltes gràcies. Fins
adéu.
Ara.